basca, etc., com també una demostració més, no?, doncs d'aquesta realitat que tenim. Deixa'm fer només un comentari respecte al que fa demà Pedro Sánchez aquí, no?, que és agafar una iniciativa política a nivell mundial, no?, que és una cosa que amb ell se li dona bé. Pedro Sánchez, en el seu temps com a diputat, era un home doncs, que solia portar temes vinculats a la política exterior, tot i que ell és economista, per tant, les relacions internacionals en general li agraden, no?, però jo sí que crec, més enllà de temes de política domèstica, que en això està sent hàbil, està construint un relat molt interessant. Ell ja va assumir, diguem-ne, la presidència de la Internacional Socialista, si no m'equivoco, s'està erigint, no?, i a veure, et porta aquí...
Això el fa fort externament per buscar un futur i també internament per buscar un futur. És la bala que té Pedro Sánchez per les properes eleccions, que, de fet, segurament molta gent del seu entorn li deu dir convoca-les ja, perquè Donald Trump ara està fort.
Jo estic bastant en la teva línia.
Clar, quan estigui feble, Pedro Sánchez també perdrà aquest pols.
Correcte.
No? Per tant, ara li interessa polaritzar tot això i capitalitzar un vot protesta de dos models.
Correcte.
És el model Partit Popular Vox, la democràcia liberal de Donald Trump, democràcia entre cometes, o la defensa dels valors occidentals de Pedro Sánchez.
Més avançaran els procediments judicials.
Clar.
Sí,
segurament però, si no convoca és que no li surten els números.
Bueno, o li sembla que encara li poden sortir més, no? I s'espera un punt.
O s'espera que portin a declarar la seva dona per ja rebentar-ho tot.
Correcte, sí. Però sí que se li ha de reconèixer que la iniciativa política és un home que la vol tenir.
Sí,
és a dir, en termes de... Com que aquesta taula és molt futbolera, diguem-ne, ell vol la pilota. Ell és un polític que vol la pilota. Hi ha polítics que no la volen, la pilota, que són...
Sí.
Bueno, doncs que reaccionen al que hi ha...
Rajoy no volia la pilota.
I passa any empeny, en tots ho farem tot i tal. I en canvi ell, no? Ell diu, escolta, jo estic aquí, vull la pilota...
La pilota, però després que no es concreten coses, perquè els 5 dies que va reflexionar fa 2 anys...
Sí, bueno.
La regeneració democràtica, on és? Què ha canviat?
Però la percepció com de lideratge polític...
Per què no s'aplica?
La percepció de lideratge polític és...
És la tàctica, l'estratègia, crec jo.
Sí.
Però la percepció de lideratge polític és, escolta, jo sóc un actor i sóc un actor que em moc.
Jugo la pilota
i no vaig a remolc, no? I això sí que se li ha de reconèixer més enllà després de qui li agradi més o qui li agradi menys.
Ignacio.
Jo estic completament d'acord amb la Marta en aquest sentit. Jo crec que és molt d'agrair, jo estic, no diré les antípodes, però estic molt allunyat ideològicament de Pedro Sánchez i crec que és molt d'agrair pel país, per Espanya, que tinguem un president en un moment on la geopolítica és capital, sempre ho és, no? Però ara més que mai, que estigui tan interessat i se li doni tan bé, i estigui ben rodejat de gent que l'assessora bé en política internacional. Política nacional és una altra... és harina d'altre costal, no?, que es diu en espanyol. I a més, fins i tot, té com una espècie d'aura especial, Pedro Sánchez, perquè s'ha convertit en el socialista europeu. És a dir, per exemple, Schlein, que és la presidenta del que serien els socialistes, no?, el partit dels socialistes italians, el cita constantment. És una cosa que no veiem quasi des de precisament Aznar, que el comentàvem abans, no?, una persona amb una projecció internacional tan forta. I a mi el que m'interessa, perquè durant un temps va ser l'obsessió de Pedro Sánchez, és quina serà o quina ha de ser o com concep la seva relació amb els mitjans de comunicació. Perquè durant un temps va ser la seva obsessió, això d'El Fango, que era que semblava que hi havia la fachosfera o mitjans de comunicació bons i dolents o desinformadors o informadors, i atès que ve a un mitjà de comunicació públic i informador, jo entenc que si el visita de la seva, no, del seu agrado, doncs jo crec que és el moment precisament d'apretar i dir-li quina és la relació. Ara es continua creient en aquest relat que ell mateix va promocionar o se li ha quedat
no,
vell.
No, i que ha canviat. Si
exacte,
sí, sí.
Exacte.
Marc.
L'última entrevista que vau fer, o que us va fer un mitjà públic, TV3, era el 2010, val dir, amb Rodríguez Zapatero, 16 anys després, demostra la poca salut democràtica que un president espanyol no hagi pogut passar per un mitjà públic català. Va haver-hi el procés, suposo que es van amagar, i sabem qui governava en aquell moment, el PP...
Aquesta és la clau de volta.
El procés, i que es van amagar.
No, aquesta és la clau de volta, que havent-hi un procés, no parlen, ningú.
Bueno, és que era l'estratègia Rajoy, segurament, el que dèiem abans de la pilota. No parlo, no jugo, deixo passar, quan el que has de fer és, segons la versió espanyola, tens un problema amb Catalunya, repeteixo, segons la versió espanyola, el que has de fer és donar la cara a Catalunya i oferir una oferta prou atractiva perquè els catalans no vagin amb el procés. No hi estic a favor, evidentment, però enteneu-me el que vull dir. Per tant, poca salut democràtica 16 anys després. Però és que és una bona notícia que vingui, però ho hem vist ara fa poc, també amb el tema de Rodalies. Óscar Puente, on va estar amb la crisi de Rodalies? què passa?
O sigui, el poder... Va venir fa una setmana sí. i no ha vingut fins aleshores.
Va venir fa una setmana, no va atendre els mitjans, va gravar simplement un vídeo a la Sagrera.
Un mapa, sí.
Un mapa i ja està. És aquest poder centrifugador que té Madrid i que passa el mateix amb l'ecosistema.
Va venir el secretari
sí, sí.
D'esports... Ai, d'esports.
No, d'esports. D'esports no.
No, d'esports. Ho van destacar
si fos,
aquí, no?
Bueno, perquè hem de caminar més amb el... i córrer, no per agafar el tren.
Que es va quedar aquí 15 dies, de fet va marxar.
El transport, però que sí que es va implicar el sí, però, ministeri, però el ministre no. Que és simbòlic, és simbòlic. Que el ministre no vingui aquí quan hi ha una crisi o que no ho aturi tot i atengui els mitjans. Va trigar 2 setmanes a atendre un mitjà català.
Hagués passat el mateix a Madrid?
No. No, no.
Pregunta retòrica.
És que ja ha passat, ja ha passat, i el ministre, en un ple del Congrés, va parlar de del caos que hi havia al metro de Madrid.
Correcte.
En el cas català, no... no.
Passa que això també és, jo crec, molt de tarannà de cada persona. És a dir, també hi havia ministres del govern Rajoy, no en el moment més dur, però que potser eren més proclius a moure's i tal, i ara també hi ha ministres del govern Sánchez, alguns
sí, però...
un pèl més disposats a moure's, i el senyor
Puente...
Però
en una crisi com la de Catalunya
has de
venir, sí o sí.
A més...
És que es mou.
Té ell aquest... Sí, però...
I es mou molt, aquest home.
Però ell és ministre, eh? Bumba, allò que ocupa l'espai sí. sencer. I hi ha altres perfils que potser estarien...
Sí, clar, però en aquell moment necessitaves
que
Catalunya...
En el seu cas és doble,
la manera.
No, no, que sí, que sí, que no dic que no hagi de venir, al contrari. Reafirmo que hi ha de venir. Però que, a més, ell té un tarannà que, bueno, pues, que sembla que tot comença i acaba on és ell. Dius, miri, pues, escolti, no. Val?
Són les 10:06. Come a long way from where we began. No, we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. I'll tell you. When I see you. Tanquem l'àgora avui amb Marc Bataller, amb Jofre Llombart, amb Marta Pascal i Ignacio Rigau, però abans Marisa Gil pel Foradada. Bon dia.
Bon dia.
Avancem més continguts del matí de Catalunya Ràdio.
Tot seguit rebrem a l'estudi el Joan Camproví Montal. Ara fa un any la seva germana, el seu marit i els 3 fills del matrimoni van morir en un accident d'helicòpter a Nova York. Els recordarem i coneixerem en quin punt estan les investigacions sobre les causes de l'accident.
Abans de les 11 obrirem la taverna amb Pau Arenós, Marc Casanovas, Maria Nicolau i Carles Xuriguera, que ens explicaran quins són els restaurants favorits de Rosalia a Barcelona. També saludarem Marina Puigcorbé, de la granja Mas el Lladrer, perquè aquest cap de setmana se celebra a Vic la Fira Lactium, la festa del formatge català.
A les 11 conversarem amb l'Antonio Carmona, el fundador d'aquest AMA, celebra aquest any el... Si sí, no, el de Renfe, el d'aquest AMA. Celebra aquest any els 20 anys de carrera en solitari. Sentirem el disc amb què ho celebra, que es diu Barodrom.
I a la Renaixença, a partir de les 12, entrevistaran una referent del món del motor, la campiona del món de trial, la terrassenca Berta Avellan. L'objecte a descobrir serà la torxa. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again.
Abans que han dit els altres, Gerard Joan, Joel Díaz, hola!
Hola, vinga!
I què?
Doncs que no sé si us heu revisat els mitjons que porteu avui.
Què ha passat?
No, ho heu de fer, perquè si ahir es van fer públics els resultats de l'EGM, que és l'Estudi General de Mitjans, qualsevol dia d'aquests, segons la SER Catalunya, es farà l'Estudi General de Mitjons.
Bon dia, és dimecres, és 15 d'abril i fa uns minuts han sortit les dades d'audiència de la primera onada de l'Estudi General de Mitjans. Consolida la tendència creixent.
El guanyarà el Maiol Roger, aquest estudi, eh?
Sí. Sí, porta uns mitjons macos.
O... Sempre porta mitjons de Topos, de la Katy Perry, de...
I avui de color rosa, veig que
avui PSOE.
Avui PSOE, eh?
PSOE, PSOE.
Ah, PSOE. Vull dir...
Mitjons de PSOE tampoc és una cosa molt normal.
No és gaire normal. Però són més normals que Frida Kahlo.
Sí. I ara anem a un cas que vaig destapar fa uns dies, el del maltractament psicològic al nostre company Frederic Vincent per haver-se quedat sense entrades pels concerts de Rosalia. La cosa va començar amb tu, Ricard, dilluns, ho recordem un moment.
Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia.
Vas anar a Rosalia?
No.
I aniràs?
No, no vaig trobar entrades.
No.
No hi farem.
Doncs mira, just ahir em va caure l'acompanyant.
Ah, mira.
Però ja en vaig trobar un.
Ah,
sí, Ricard! Sí, ara hi vaig amb el Canalies.
Bueno, cap problema.
Bueno, cap problema, no? Doncs avui hi ha hagut un nou episodi de maltractament per part del mateix Canalies. Veus? Cap en Freddy.
Vinga, Fraganja, a les 6 del matí. Frederic Vincent, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
No aniràs a Rosalia, tu, cap dia.
Que cabron.
No vaig trobar. És que saps què passa? El dia que va sortir les entrades,
sí,
jo estava aquí. Estava aquí. I estava tota la redacció comprant entrades i jo em vaig quedar sense.
Escolta'm,
no, m'agradaria anar-hi, però no, m'he quedat sense entrades.
Un espectacle brutal, el de
sí,
Rosalia,
sens
dubte. O sigui, espectacular. Ella, simpatiquíssima, agraïdíssima. El secret de Rosalia és aquesta senzillesa.
Sí. Perquè no te calles.
No, no, m'agradaria molt.
Van faltar alguns hits, van faltar Milionària, per exemple.
Pobre Freddy.
Sí.
I ara anem al que ens interessa, que és l'eliminació del Madrid a la Champions.
Ara.
Una cosa potser positiva que té el madridisme és que no sent la necessitat que el seu equip jugui bé, tingui un estil atractiu i definit per guanyar partits. El madridisme vol guanyar i prou, sigui com sigui. I ahir a la COPE, en Manolo Lama i companyia ho van deixar clar.
Es mejor que saque el largo y pelear rechazo y presionar.
Al bulto.
Yo jugaría el largo todo el rato.
Al bulto,
pero Manolo,
sí, sí.
Claro que sí. Y yo le diría a Valverde y a Bellingham, para arriba. El Madrid tiene un problema, que aunque recupere el balón, ¿quién distribuye el balón? ¿Quién maneja el balón? ¿Quién dice cómo hay que jugar? Nadie. No existe ese futbolista.
Es mejor
jugar
el largo.
Ya lo dijo Remedios Amaya. ¿Quién maneja mi barca?
Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
Això no era el final del partit, era els 15 minuts de partit. I, però ni combinant pilotes ni penjant pilotes, el Madrid no funcionava i a l'emissora de Manolo Lama van anar agafant, a mesura que s'acostava al final, una mica de to tabernari.
Que no ha ido un metro, ya llega tarde, loco, cuando quieres llegar. Mira, mírale, mírale, mírale. Ah, no me jodas.
Jimmy la agarra, una, dos, lo va a tirar, coño. ¡Cállate ya, hombre! ¡Gol! ¡Están acojonados! Falta, coño, la ha empujado Bellingham. ¡Ay! ¡Ay, Upamecano, qué malo eres! Ay. ¡Vamos, Vini! ¡Mira, mira! ¿Sí? ¡Mira, Bellingham! ¡Manda a Vinicius a freír monas! Pelota para Kylian. ¡Se gira Kylian! ¡Chuta, coño, Kylian!
Molt bé el to ara, molt bé.
Molt bé. Això pel que fa a les ràdios. I a la xarxa, Joel?
Doncs mira, Ricard, estic molt content perquè he descobert el que probablement sigui el millor representant de Francisco Franco al planeta Terra.
Ah?
És un senyor que el sents parlar i et venen ganes d'exiliar-te a Mèxic. Estic parlant d'Antonio Martínez Nieto, diputat de Vox, a l'Assemblea de Múrcia, i el vaig descobrir ahir amb aquestes declaracions sobre l'abort i l'eutanàsia.
Tenemos el deber de combatir, incluso con violencia, la aberración moral del aborto y la eutanasia.
Clar, Ricard, jo escolto això i què faig? Doncs poso Martínez Nieto al buscador de Twitter i què trobo? Doncs de tot, Ricard. Aquí el tenim, per exemple, fent un discurs que te'l firma tal qual Franco el 1941.
Los principios de la Europa que renace. La fe, la patria y la familia. No la resiliencia, la sostenibilidad y la inclusión. Propiedades de la materia inerte, del peso muerto, de la... digamos, de la materia inerte.
Això de la matèria inerte no ho tenia massa treballat, el senyor Martínez Nieto, i no se l'entén prou, però he de dir que normalment se l'entén perfectament en aquest senyor, com aquí, per exemple, quan diu clarament que la gent que no treballa s'hauria de morir de gana.
Y la cita es de San Pablo, que dijo: el que no trabaje, que no coma. Muchas gracias.
Muchas gracias. Senyor Martínez Nieto, no li agrada que la gent no treballi, que no sigui productiva, i el que proposa, evidentment, és tornar a una de les lleis més famoses del franquisme.
Del parasitismo social. Es una ideología que prefiere la subvención frente a esas personas que no quieren realmente trabajar. Lo que habría que mostrarle es la ley de vagos y maleantes.
Sí, senyor, i evidentment contra qui aplicaria el senyor Martínez Nieto la ley de vagos y maleantes? Doncs, per exemple, contra la gent del col·lectiu LGTBIQ+.
La ley LGTB, que es un producto refinado de la cultura woke, esta ley parece una pepona travestida, obligar a las administraciones a pagar los gastos del movimiento LGTB, cuando la única fiesta que tendríamos que celebrar es la fiesta nacional y el Día del Orgullo Agrario.
Això de l'orgull agrari, la veritat és que m'ha deixat completament fora de joc. No és que el senyor Martínez Nieto, votat, per cert, pel 18% dels murcians, no li agradin els homosexuals, és que, segons ell, són pràcticament enviats de Satanàs.
Esta ley LGTB es un borrado de las mujeres. Comete un acto de misoginia. Con la autodeterminación de género, cometen un acto de pederastia. Con su ataque a lo más sagrado, que es la familia, cometen también una forma de sacrilegio. Y con la sustitución de la identidad nacional por la identidad sexual, incurren en una especie de alta traición.
Toma ya! I com es difonen aquestes idees satàniques, segons el senyor Martínez Nieto? Doncs a través del cine, Ricard, el cine woke.
Pero el cine que se hace aquí es una fábrica de pesadillas. Tenemos el arte woke. Ese arte woke da un cine degenerado que funciona como una bomba fétida que vacía las salas, cierra los cines y clausura la cultura.
I davant d'aquest cine fétido, degenerado i homosexualizador, Martínez Nieto, què proposa?
Es la hora de los patriotas y de un cine nacional que verdaderamente devuelva la ilusión a los españoles para volver a las salas.
¿Y quién es el únic cine español que le agrada al señor Martínez Nieto, al representante de Franco a la Terra? Doncs creo que no será cap sorpresa.
Hay excepciones, naturalmente, como las películas de Torrente, ese antihéroe simpático que simboliza en forma de caricatura lo que muchos españoles honrados y trabajadores piensan.
Olé. Doncs gràcies, Joel. I gràcies també a Marc Batallé, Jofre Llombart, Marta Pascal i Ignacio Rigau per l'hora d'avui. Que vagi
bon
molt
dia.
Bé. Una pausa de seguida. Joan Camrubí fa un any que va perdre la seva germana, també el seu cunyat i els seus nebots, de 10 anys, de 9 anys i 4 anys, en aquell accident que vam explicar d'helicòpter a Nova York. Ho expliquem d'aquí a 3 minuts.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia absència de secreció urinària en cremallera. I la resposta era anúria. Anúria vol dir absència de secreció urinària. I a Núria s'hi accedeix en un ferrocarril de muntanya amb un carril al mig anomenat cremallera. 1.351 dels 1.399 participants l'han encertada. Tothom cap a Núria. I, per tant, avui dona 7 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Toni Vallejos, de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. I avui també ens heu dit buidor, defalt o allera.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Benvinguts als 8 dies d'or del Corte Inglés. 30% de descompte en moda, llançaria, calçat, accessoris, esports, bellesa, llar. Només fins al 19 d'abril, més de 600 marques amb fins a un 30% de descompte. Vine ara als 8 dies d'or del Corte Inglés, a la botiga web i app.
Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancel·la. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ara a Lidl 240 grams de pernil serrà reserva per 3,15. T'estalvies un 20%. I un quilo de maduixes per 2,19. T'estalvies un 26%. Lidl, val la pena.
Sou molt bona gent!
Després de recórrer tot Catalunya, Quim Masferrer omplirà el Palau Sant Jordi de molt bona gent. Un espectacle irrepetible per reviure tot el que hem compartit. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, el dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat, amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu. Ho veus, ho sents, ho vius.
Amb els televisors Haier, viu cada punt amb la millor qualitat d'imatge i connecta amb l'emoció del tennis. Els televisors Haier patrocinen el Barcelona Open Bank Sabadell.
Compra'ls ara al Corte Inglés. Emporta't una targeta regal de fins a 150 euros i participa en el sorteig d'entrades per veure el tennis. Consulta'n les condicions i les exclusions al corteinglés.es.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York.
Aquest clàssic de Frank Sinatra l'ha triat el nostre proper entrevistat, el Joan Camrubí Montal. Ell és el germà de la Mercè Camrubí Montal, que va morir fa un any en un accident d'helicòpter a Nova Jersey, als Estats Units, juntament amb el seu marit, l'Agustín Escobar, i els seus tres fills.
l'Agos de 10 anys, la Mercè de 9 i el Víctor de 4. Joan, bon dia.
Bon dia.
Per què has triat aquesta cançó?
Bueno, és una cançó que resumeix molt bé la seva vida. Aquesta cançó la va cantar l'Agos a la boda de Malacé. L'any passat van fer 15 anys, justament. I perquè després d'aquell casament van marxar a viure 2 anys a Nova York, ells dos. Després van viure a Colòmbia i van tornar a Barcelona. I també doncs, l'accident va ser allà a Nova York, no? I al final la vida doncs, sembla que tanqui cercles, no? I és una manera maca de recordar aquells moments, no? De somriures del dia del casament, doncs, amb altres més tristos, no? com és el tràfic, l'accident, no? Tan tràgic que vam patir.
Va ser un tràgic accident que va passar el 10 d'abril del 2025 i que aquesta casa, Catalunya Ràdio, explicava així.
6 persones han mort aquesta nit en un accident d'helicòpter a Nova York.
Oh my gosh! Oh my goodness! Oh my gosh!
Aquest era el moment en què una testimoni gravava com l'helicòpter caia al riu.
Es tracta del directiu de Siemens, Agustín Escobar, la seva dona, Mercè Camproví Montal, i els seus 3 fills menors d'edat. El pilot de l'aparell també va morir en aquest accident.
Tu com recordes aquells dies, Joan?
Bueno, probablement el pitjor dia de la meva vida. Ens vam assabentar que era el vespre aquí, perquè uns amics de la família van trucar que havien vist un accident, allò, el Tenerutis aquell 24 hores, no?, que sortia un accident, primer deien uns espanyols, com avançava la nit deien uns catalans, i ostres, i van trucar, els meus pares estan a sopar, i un altre vam cada casa seva i vam començar a trucar els telèfons, no donava senyal. Era estrany, perquè truques per la línia normal no donava, trucaves per WhatsApp i ostres, sí que donava, tenies una certa esperança, no? I després vam posar-nos en contacte amb el consulat, allà ens van dir que encara no sabien, que i fins passades una o dues de la matinada on ens van més o menys confirmar que podien ser ells, que havien trobat uns passaports seus, però ben bé va ser la premsa que ho va comunicar, ja eren les 3-4 del matí que ja es va fer públic, però encara ningú oficialment ens ho havia confirmat, no? Va ser tot molt, molt difícil d'entendre, realment, a tants quilòmetres de distància que algú, no?, tan esporàdic, doncs els hi arrebatés la vida.
Clar, perquè a més suposo que la distància encara ho dificulta més, no només per saber-ho, sinó perquè costa d'acceptar, dir, no m'ho crec que hagi passat, no? Fins que no ho vegi no m'ho creuré.
Costa molt d'acceptar, més de que sigui un accident d'helicòpter, no? Que tampoc n'hi ha tants, més que sigui, a més, a Nova York, no? A l'inici de vacances, i era molt, molt difícil de creure. I a fes no ens ho confirmaven oficialment, era tot complex, i llavors vam decidir, jo el dia següent vaig agafar el primer vol cap a Nova York, vull dir, aquella nit, evidentment, no vaig dormir ni un minut, suposo que ningú de la família va dormir en diversos dies, no? I ja a les 5-6 del matí, 7, la gent ja començava a enviar missatges de condol perquè havien les notícies i encara no havia agafat el vol, que era a 9:15 cap a Nova York, no?
Ara com esteu, la família?
Doncs mira, al final et diré que potser és agosarat dir que estem bé, perquè després d'una tragèdia tan dura, doncs és difícil, però al final som, diguéssim, enèrgics, no? I al final aquesta vida tens dues opcions, no? Anar-te'n baix i ficar-te a una cova i no sortir i no acceptar-ho, o anar endavant i anar amunt i dir, mira, la vida que ens han regalat fins aquest dia són records que viurem per sempre i hem de fer coses per recordar-los i perquè això no torni a succeir a ningú.
La setmana passada vau anar a Nova York tota la família, no?, per l'aniversari de l'accident. Això us ha ajudat d'alguna manera a reparar aquest dol? És a dir, necessitàveu anar allà per cosir d'alguna manera, no?, aquest buit que us deixa un accident com aquest.
Jo crec que sí, perquè al final vaig haver d'anar-hi sol, perquè la Berta, la meva germana petita, havia donat a llum feia unes setmanes, era tot molt immediat, els meus pares en un moment tan dur van preferir no separar-los, no?, i creia que era bo que tota la família anéssim al lloc dels fets, veiessin realment on havia caigut l'helicòpter, veiessin també el suport de molta gent americana, inclús desconeguda, no?, que ens animava, i també perquè el lloc de la caiguda és just, no?, el riu Hudson, a la banda més de Nova Jersey, on exactament cau, i si et fixes darrere hi ha una estatua del Jaume Plensa, que a més és amic de família, i està com amb un símbol, no?, no, del dit al llavi, com no demanis explicacions. Ha succeït, no? I de fet vaig parlar amb el Jaume després de veure aquesta imatge, el primer, quan vaig ser-hi, no? Perquè em va com impactar molt. I al final potser és el que hem agafat com a família a la vida. Mira, no busquem
explicacions d'una cosa que
això, visquem l'exemple de vida que ens ha donat, aquell somriure que tenia una família jove. La Mercè va fer 40 anys, l'Agus va fer 50 anys i feien 15 anys de casats el mateix any, i era el primer viatge que anaven ja amb la família amb fills més crescuts, aquell moment tan dolç de la vida, no?, on comences ja a volar amb ells, no? I realment, doncs, això és el que ens agafem.
De les causes de l'accident, per això, no us han explicat res.
No ens has explicat res. Jo quan vaig ser allà a l'NTSB, que és, diguéssim, l'organisme federal que fa aquests estudis, inclús el que va fer el de les... quan va haver-hi les Torres Bessones, va fer el mateix organisme federal, va fer un... em van rebre, em va fer una explicació detallada de certes hipòtesis, però res concret. Al mes van fer un resum que no deia gairebé res, i ells esperen, no? Vam estar parlant aquests dies també amb ells a Nova York, que entre el juny i final d'any ja tindran una anàlisi exhaustiu de les causes concretes de l'accident.
O sigui, entre mitjans...
Estiu, final d'any, sí. Esperem.
Per tant, una anàlisi de tall del que va passar. Sí. I això us ajuda també, suposo, a tancar o a saber més coses.
Bueno,
sobretot... Intentem viure mirant endavant, sense tampoc buscar respostes, una cosa que no en té. Però sí que entendre potser... o imaginar-te com van viure les últimes hores, no? Què va passar allà?
O sigui, el com van viure, jo vaig parlar amb els doctors que han fet les autòpsies, no?, en el moment d'anar a repartir els cossos, i a mi el que em va entrequisar molt és que no hi havia aigua als pulmons, és a dir, ells no van ofegar-se, per tant, van morir de l'impacte i no van fer aquell patiment, no?, que és algú que, doncs, bueno, et deixa més tranquil. Però sí, sabrem les causes, sobretot, quan la sapiguem, la idea és intentar que això no torni a succeir, no? I això també a Nova York l'altre dia vam fer un acte per impulsar una nova legislació que reguli més aquest tipus de vols, perquè això no ho visqui ningú mai més.
I teniu previst demanar responsabilitats a l'empresa?
Bueno, el més dur de l'empresa és que mai s'ha posat en contacte ningú amb ells, amb nosaltres, vull dir, o sigui, ni una trucada, ni una carta, res, no? I quan vam veure aquesta manera de funcionar, també ens deien des dels Estats Units que el propietari estava venent propietats privades seves, no?, per si venien embargaments, certs moviments estranys, doncs vèiem que els anàlisis federals trigarien molt temps. Molts advocats, com podeu imaginar, es van posar en contacte amb nosaltres, perquè, no?, als Estats Units fer judicis, doncs, sembla que a vegades és un art, no?, i en saben molt. I finalment vam decidir posar-nos les mans d'uns advocats molt tècnics, especialistes en temes d'helicòpters, per esclarir els fets, no?, i assegurar que no tornés a sorgir, i veure quin problema havia sigut, si un tema de manteniment, si un tema del pilot, o sigui, del pilot de la gestió del vol, etc. No?
I pel que fa a les autoritats d'Estats Units, us heu sentit recolzats?
Sí, en tot moment. Jo crec que l'any passat, quan jo vaig ser-hi, va venir l'alcalde de Nova York a l'acte, no?, aquest passeig al riu Hudson, que va fer una frena floral, i també aquest cop, quan hem anat, doncs, estan autoritats de New Jersey, de Nova York, congressistes. Jo crec que hi ha una certa voluntat de que ell... veuen que hi ha molts helicòpters dos a Nova York. Sí, sí. L'altre dia al lloc dels fets fent una mica l'ofrena floral i potser van passar 7 o 8 per sobre nostre, diguéssim, amb aquell soroll estrident i impacte, no?, que això segueixi. Nosaltres no volem prohibir aquests vols d'helicòpters.
El que volem regulats,
que reguli millor i ja està.
Que és una mica també el que reivindicàveu dijous passat a Nova York en aquest acte que veu fer, no? Homenatges que estan seguint per ser a Barcelona. Ahir dimecres a la tarda hi va haver una missa a l'església de Sarrià. El dimarts 21 hi ha una gala també d'aniversari al Club d'Apolo, en què presenten la Fundació Escobar Can Rubí, on hi haurà unes 300-400 persones convidades, i com dèiem es fa el Club d'Apolo. Aquesta fundació, quina és la missió que té?
Bueno, la fundació va ser una manera de recordar-los contínuament, i té tres grans pilars, no? El primer és somriu, perquè creiem que ells estan en el moment de la vida de somriure's, i creiem que es poden fer moltes coses que ajudin, no?, a somriure a molta més gent que està patint. El segon, viure, perquè al final a vegades portem un dia a dia, no?, que ens ennuvola, i realment hem de celebrar la vida cada dia, no?, i fer coses que la gent valori la vida i la gaudeixi i la celebri, no? I en tercer lloc, ajudar, no?, perquè creiem que amb el seu exemple podem ajudar molta gent, i amb aquests tres grans fronts estem... I hem fet ja diferents actes durant aquest any. Hem fet, per exemple, no?, unes beques al Col·legi Sant Ignasi, on anaven, diguéssim, no?, els meus nebots, perquè un company de les seves classes pugui fer tota la, tota l'escolarització fins al batxillerat, és a dir, una manera de continuar-los, no? I també estem fent diferents acords, no?, que ens ajudin a impulsar això, somriure, viure i ajudar, no?
Qué bonita la vida, que da todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida, cuando baila su baile, que se vuelve maldito. Cuando cambia de planes, ahora juega contigo, tras tantas comparte. Qué bonita la vida. Tan bonita es que a veces se despista.
Per acomiadar l'entrevista també ens has demanat tot. Hem demanat una altra cançó i ens has dit aquesta de Dani Martín, Que bonita la vida, una cançó que fa pensar també en una altra germana que vas perdre, que va morir sobtadament als 36 anys.
Sí, de fet el Dani Martín va patir per aquest mateix, no? Moment, i hem estat en contacte amb ell, de fet, mirant de fer coses, i aquesta cançó doncs ens recorda el celebrar la vida, no? I ha fet una altra cançó també on recorda la seva germana, i doncs, bueno, és una manera d'entendre que s'ha de celebrar la vida, que hi ha molta gent patint molt més que nosaltres cada dia, i que no som els únics, i que al final no som el centre de res, sinó volem impulsar que la gent, això, celebri la vida,
que somri, que visqui, que s'hagi ajudar i que ajudi, no, en aquest
Correcte.
Cas. Joan, segueixes al Barça o no? Clar. Sí, no?
Sí, ahir vaig ser... Bueno, ahir abans d'ahir a Madrid vaig poder viure-ho en directe i, bueno, va ser dur, una derrota dura.
Recordem que vas liderar la plataforma Som un Clam, que volia un canvi a la presidència del Barça. Entenc que ahir va ser dura la... Abans d'ahir va ser dura la derrota, però avui t'has despertat amb un mig somriure, no?
Sí, bueno, jo crec que a vegades aquí ens consolem amb que el Madrid,
que el Madrid perdi.
Jo realment no
tu mires el Barça.
Procuro no veure'l gaire, el Madrid, perquè a partir del 90 comencen els seus partits, per tant mai saps. Però bueno, jo crec que sí, que ens deixa més tranquils, però el que volem és guanyar la Champions quan abans.
Això és veritat. Joan Camprubí i Montal, gràcies per acompanyar-nos avui al matí de Catalunya Ràdio i per compartir també aquesta estona amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per donar veu, no?, a aquest exemple i a aquesta nova fundació que estem construint.
Que bonita la vida.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Variacions Enigma d'Elgar. El 26 d'abril resoldrem el seu misteri amb l'Orquestra Nacional de Gales de la BBC i Jaime Martín. Un concert on els acompanyarà el pianista Martín García García.
I el 28 de maig tancarem temporada amb la llegenda de John Elliot Gardiner i The Constellation Orchestra.
Dos esdeveniments únics al Palau de la Música Catalana.
Entrades a bsnclassics.cat.
Hola, sóc el súper del Corte Inglés. És la setmana de les ofertasses i hi ha de tot. M'emporto un pernil de 7 quilos, d'engreix ibèric 50%, raça ibèrica per 149 euros. Què et sembla? A més, tenen un 10% de regal per compres superiors a 20 euros en alimentació, drogueria i perfumeria. Bé, oi?
Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app. Consulten les condicions.
Passeig de Gràcia de Roger Bastida ja és un fenomen editorial. Aquest Sant Jordi deixa't seduir per la història de tres nissagues catalanes que marquen el destí de la ciutat de Barcelona. Luxe, bellesa, discòrdia i una apassionant biografia del poder en la novel·la del Passeig de Gràcia. Premi Santa Eulàlia de novel·la de Barcelona. Editat per Coma Negra.
Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig, a l'Anella Olímpica de Montjuïc, 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a 3CAT.cat/enviu. Perquè ho veus, perquè ho sents, perquè ho vius. 3CAT en viu.
012, la millor resposta.
Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
Un kit d'emergències?
Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Condis, els supermercats més propers et porten l'espai de cuina del matí de Catalunya Ràdio.
Obrim la taverna amb Maria Nicolau, Pau Aranós, Marc Casanovas i Carles Xuriguera. Bon dia!
Bon dia!
Bon dia! Com esteu?
Molt bé.
A punt per menjar pa de Sant Jordi, Maria?
Bolló! Pa de Sant Jordi. Ja passant, has de dir formatge, que tenim
formatge,
aquí uns formatges.
Ara provarem, que també tenim
molt l'atenció.
Formatges fantàstics. No, però pa de Sant Jordi és la setmana que ve, no per Sant Jordi, ara hi ha aquesta tradició.
Bueno... Vale.
Què és el pa de Sant Jordi? Què és?
Això és un invento per vendre pa per Sant Jordi.
Ja, perquè,
un
perquè,
pa diferent que és més
pa. Color vermell, què és, allò?
A vegades si es foten sobrassada...
No creieu que tenim prou gremis en contra, ja?
No, sempre va bé.
Ai, de veritat,
a favor del pa de sobrassada, estic sempre.
Però és Sant Jordi, Sant Josep... Pa amb sobrassada, sí. Pa i sobrassada, boníssim, però... No és, és que no ho sé. Em fas unes preguntes, Ricard?
Jo estic a favor del pa de Sant Jordi, no tant dels preus que els hi posen en alguns pans de Sant Jordi.
Ja estem, ja estem.
I a mi el que m'agradaria és que la Mercè no vinguessin cuiners pastissers foran i experimentes pastissos com tenint aquí la Sara o el Massini. No cal fer molts invents, és a dir, traiem profit del que ja tenim. Estaria
ara,
bé.
Això m'has agradat.
Allà, allà abans, no?
No, no
per, gràcies.
Perquè fa dos anys vam tenir una tangana grossa a Twitter per aquest tema amb altra gent, dient, escolta, ja hi ha pastís tradicional de la Mercè, recuperem els que tenim en lloc d'inventar-nos coses.
Vaig oposar molt, és que trobo que és un
molt
invent.
Bé.
En sèrio, Massini, Sara. Que, per cert, és molt complicat saber i perseguir l'origen del Massini. Més enllà, que és un homenatge dels pastissers de Barcelona, el tenor Massini, quan actuava al Liceu, que tenia... No n'hi ha... petjada documental, ni al gremi ni enlloc.
Crec que l'Enric Gomà, que fa de lingüista algunes tardes per aquí, havia explicat alguna cosa al respecte. Ho buscaré.
Cerca-ho, perquè jo vaig darrere d'això per escriure un article i he parlat amb el gremi, he parlat a tot arreu i...
Hi havia un problema de grafia entre les dues S i una S, Massini i Massini, ens perdíem.
Sí,
i llavors els fils històrics costaven.
El tenor és amb una S, si no recordo malament, i el pastís amb dues. Tampoc m'ha sabut respondre ningú. Per què? I tampoc perquè té tanta similitud amb el pastís Sant Marc. Tot això fa que sigui un embolic.
Pròximament a la taverna.
Doncs investigueu i ja ens ho portareu. Abans hem de parlar de Rosalia. Perquè heu fet un article al periòdico, Pau, en què recolliu els seus plats preferits i els restaurants de Barcelona que més li agraden.
És un encàrrec, òbviament, de la casa per acabar el rosari de Rosalia. I a Catamayor, que és la web de referència que heu de consultar tothom des del periòdico, Ferran i Medio va escriure aquest article i Laia Seger, aquest altre, sobre què menja Rosalia, quins són els gustos de menjar i quins són els restaurants preferits, que no coincideixen, per exemple, amb els meus.
No, clar, per això comentem algun que creu que és destacable. El Malparit, per exemple, la Eixample.
Mira, el Malparit és d'un grup que es diu No hay mañana, que ara se n'ha quedat amb Casa Seat. Saps? La Casa Seat se l'han quedat.
Ah, bueno.
Vull dir que és un grup, jo... Està molt bé, els grups tenen cuiners excel·lents, però a mi sempre m'atrau més l'artesania. Aquí propietari o propietari que està al darrere d'una cosa, que no és un grup, que decideix i que... No dic que no facin bé els grups, però a mi, gastronòmicament, sempre m'han interessat menys. Passo palabra.
L'estimar està bé.
Bueno, sí, home, sí.
L'estimar és un restaurant de referència, no, Maria?
Jo és que no he anat gairebé cap restaurant de la llista de la Rosalia.
L'estimar és que l'estimar, el Rafa ja té no sé quants restaurants.
Sí,
no? A Madrid està aquest nano.
Sí, bueno,
està
arreu. Rafa, que és una persona que ve del món del bulli, va ser cap de cuina a l'Hacienda Benazuza, que era un hotel, restaurant que tenia a Sevilla el bulli, i ell ha fet després la seva vida... amb aquesta marca, amb aquest tatuatge important, però que n'ha fet d'una altra. I s'ha dedicat molt al producte. I peix. Si tu vas a l'Estimar, pues tenen els escamarlans més grossos, les gambes més grosses, i és el tio que més caviar ven de tota Espanya. I si no recordo malament, vaig dir una xifra que gairebé estic segur, són 2 tones de caviar a tots els seus restaurants.
O sigui, no? Que podem afirmar que estimar no és timar.
Podem afirmar que Estimar és un gran producte amb un preu elevat.
Bar El Pollo, al Raval.
Mira, jo aquest hi havia anat, però fa 20 anys.
Sí,
i vaig sortir
que garrines. Que no t'havia dit abans. Sí.
Oh, perquè feies... No, mira, passaves el dit per la rebava d'aquí la barra i feies un sofregit.
Ha canviat, Maria.
Però
per justícia, et deia abans, Maria, això ara ho du l'Aimar Córdoba, que és un noi de Bilbao, que fa que es menja molt bé, el tio fa de nassos, i a més fa una especialitat de truita que a Barcelona no es toca, que és... ell és de Bilbao i fa la truita amb xapela.
Jo menjo la truita allà, quan estic per aquella zona, que és una zona que és complicat, diríem, menjar bé, i està el bar El Pollo i està el bar La Polla, que són al costat de l'altre.
Que està al costat de la Paloma, si no m'equivoco.
Buscar El Pollo i l'altre...
Sí, no. La Polla, clients... i llavors vas a La Paloma, Ballaruga.
És el que anava a dir, molts clients són de La Paloma.
I quin és el carrer? Clients. Carrer del Tigre.
Carrer del Tigre.
La Paloma... La Polla, El Pollo i El Tigre. Tenim el zoològic. Sí.
Però cal tornar a casa. Si tornem a casa després d'això...
Doncs... Val la pena, val la pena.
Molt bé. El bar del Pla,
jo
també?
Hi vaig anar abans de Setmana Santa.
I què tal?
És un bar que jo crec que... diria que tots els de la llista pequen una mica de que s'estan focalitzant molt amb el turista, perquè també és...
turistificant.
Perquè també és el client que hi passa més sovint per allà, no?
I perquè tothom hi va per veure si es troba amb la Rosalia i es pot fer la selfie.
Bons plats, la carta de vins molt ben seleccionada, però potser la gamma de vins comencen massa dalt amb els preus i veus que potser no van enfocats molt al barceloní. Tot i això, a la cuina és molt bona. O sigui, segueix tenint un llistó bo. I ara que dius això, Maria, va molt relacionat, i estic molt d'acord. Jo crec que aquests restaurants han de vigilar que la gent hi vagi per la seva cuina i no perquè hi ha anat Rosalia. Si això passa...
Però això de per exemple, des de tota la vida, no? Hi ha els anys 70 i 80 que els bars i els restaurants penjaven les fotos amb els marcs allà a les parets.
Quin horror.
Amb el famós...
Mira, quin horror.
No, m'encanta.
A mi em fa córrer.
A mi no m'agrada.
Però abans d'aquests famosos, a vegades eren celebritats més locals que realment coneixien el barri, eren gent d'aquí, i llavors era com un trofeu, no? Ara l'aparador és les xarxes socials i hi ha una distància...
Una cosa en defensa d'aquests llocs, com per exemple la Panxa del Bisbe...
La Panxa del Bisbe, molt bé. Molt bé, la Panxa del Bisbe.
O el Xunca...
Bueno, un clàssic.
Que existien molt abans de Rosalia, vull dir que ja eren llocs importants.
O el Semei, també, no, Montjuïc, que fan xarxes de veneciana, boníssima, la pasta.
Els germans Colombo, ja existien abans de Rosalia, vull dir que no tenen la culpa.
Una cosa molt important, que relacionat amb tot això, que ho va dir Anthony Bourdain, és ell tenia molta por quan recomanava llocs, tothom li demanava sempre que recomanés llocs, no? On hem d'anar a menjar... Ell parlava de la maledicció o la condemna de recomanar llocs que quan després hi tornava a anar, els llocs havien canviat. Fins i tot hi havia plats amb el nom de Bourdain, no? Llavors, no estic dient que Rosalia, després de visitar aquests llocs, després que hagi sortit, hi hagi una amanida Rosalia o un gaspatxo Rosalia.
Les patates Rosalia.
O les patates Rosalia, però això és molt important.
Xurros de Rosalia.
El pollo Rosalia.
Però abans es feia.
Digues.
No, això, com es deia de la família Parellada, el senyor Parellada, clar.
Sí.
Tenien els macarrons de l'advocat Soler, que a mi fascinava que hi havia un advocat que es deia Soler, que li feien uns macarrons, i tu...
Però això
ho
tenien
fet, no?
A la fonda, sí, però a tota la família Parellada, i els he fet aquests macarrons. Eren amb espinacs i
per
crema.
Per mi em fascinava. Jo tenia l'aspiració que algú fes una vegada els macarrons de periodistari, no?
No ha passat. Restaurants a banda...
Moment megalomania.
Hi ha també un vídeo TikTok on parla del rànquing de plats, parla de la truita de patates, els xurros amb xocolata i les croquetes. Són els teus tres grans plats.
S'ha de dir una cosa, ella fa un rànquing ordenant les propostes que li fa el periodista. Potser si li preguntes directament quins triaries tu, Rosalia,
o...
poder triaria, saps, mandonguilles en sípia.
Ja. Oh, que bones.
Ah,
i el Sauvignon Blanc.
Oi.
Xuriguera, què me'n dius d'això del Sauvignon Blanc?
Ara, jo sóc fan de Rosalia, eh? Vull dir,
tots som fans.
Jo no.
Sí. Bueno, jo escolto d'aquesta mossa i de veritat que bueno, m'agrada molt la seva proposta i m'agrada molt la seva capacitat que ha tingut de fer una proposta nova amb un món que està tot trepitjat i vist i mastegat, no? Llavors, evidentment que hi ha referències i evidentment que... Va, etcètera. Sauvignon Blanc, a mi... jo què sé, si estiguéssim a l'Atlàntic o si estiguéssim a França, Sauvignon Blanc, doncs, em semblaria perfecte. Sauvignon Blanc a Catalunya, no m'interessa per
res. A favor d'ella s'ha de dir que en el primer concert de Barcelona ja va dir...
Mira, va dir això.
Una copeta de vi, de fet m'agrada molt el Sauvignon Blanc, però... i un Penedès. Una Empordà. I un Priorat.
Un artista, saps, Origueu?
Sí, sí, ho he vist, això ho he vist, em sembla genial, salvant totes les distàncies, que són infinites, quan amb enfeixades anem a un poble, el primer que fas és dir coses bones d'aquell poble.
Clar, saps? Sí, sí. És la norma número 1 per guanyar-te'l, sí, sí.
Vull dir que està molt bé que la Rosalia, vull dir, hagi dit això, l'aplaudeixo, però estaria bé que se n'anés enmig de Califòrnia en una actuació allà i digués, sí. I un Empordà, saps?
Sí, però a més, en un parla de varietats i en l'altre parla de zones, no? Sauvignon Blanc, i després parla, vull dir, que no parla de les varietats pròpies, no? Digo,
escolta, a més, que li demaneu unes coses a Rosalia.
Que jo no li demano, No, que no li demano.
Acabes de dir que vagi a Califòrnia i que diguis...
No, jo dic que l'interessant per mi...
Li estem penjant a llufa. Ja li estem penjant a llufa.
Pesadíssim, sou pesadíssim.
Senyor periodista ben parit, màxima audiència total.
Digues.
Jo no li demano res. Jo dic que destaquem una cosa quan és la cosa més normal. Vull dir, que és la normalitat, que hi ha notícia.
Que destacar seria
que la Rosalia se n'anés a fer... a Califòrnia, a l'Alsàcia, i parlés d'això, de la Déu Empordà, saps? Però jo no li demano res, només faltaria.
Jo una cançó de la Garnatxa Blanca.
Ja que Rosalia ha mencionat el Priorat, di per cert notícia d'ahir que el president del Consell Regulador del Priorat ens va deixar, i jo crec que val la pena dir-ho, que Salus Álvarez, el president, ens va deixar justament ahir o abans d'ahir, i la notícia està allà a tots les DOs de Catalunya.
Sí. Bé, ens deixem el vi, anem a parlar de formatge, perquè aquest cap de setmana es fa a Vic la Fira Lactium, la festa del formatge català. I aniràs?
Home, i tant, és la festa major del formatge. Jo vaig, a més, tenen cabretes, i tenen jocs infantils, i tenen activitats per a tota la família, tastos, de tot.
Que bé.
És molt collonut, i m'ho fan a prop de casa. Una cosa que no foten a Barcelona i que no ets agafat, saps? Vaig allà, m'hi passo dos dies com una rave.
Podem saludar la Marina Puigcorbé, de la granja Mas el Lladrer. Marina, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Tot preparat?
Molt bé. Tot preparat, sí. Allò amb aquells nervis, amb aquelles ganes que arribi dissabte, però sí, tot preparat.
Quins productes hi portareu allà?
Mira, nosaltres hi portem representació de tot, perquè nosaltres fem tant làctics com formatges, i llavors nosaltres intentem una mica tenir de tot, perquè el públic també és molt divers, i intentem això, que puguem deixar tothom content.
I això vol dir que hi haurà formatge, per exemple, tupí de ratafia també el portareu?
Ah, exacte, el tupí de ratafia, que no sé si el teniu per aquí, que sí que m'han dit que ja
teniu enviat uns formatges. Vaig que els he tret de l'estudi perquè estàvem a punt de morir...
De plaer.
De salivera.
Evidentment.
Aviam què anaves a dir.
No, si a mi m'encanten els formatges. I més aquests formatges que fan una pinta extraordinària. Quin és el formatge que agrada més per això? N'hi ha algun que agradi més que d'altres, Marina?
Mira, el públic és molt variat. Hi ha els formatges que solen agradar més. A vegades són, depèn de la zona, els semicurats, per exemple, els curats, però hi ha molta gent que, per exemple, es decanta molt per les pastes toves, pels formatges aquests aflorits, aquests formatges cremosos. Vull dir, és una mica també depèn de la zona. Per exemple, si te'n vas més cap al Pirineu, els encanten els formatges potents. I si te'n vas una mica més avall, els agraden els formatges una mica més suaus. Depèn una mica de la zona.
I a mi cada vegada m'ha agradat més secs, veus?
Participeu al concurs de formatges, Marina?
Sí, tant.
I quines categories participeu i quins formatges presenteu?
Mira, doncs hem presentat el BAC, que seria de les enzimàtiques, que aquest ja s'ha fet la deliberació, que passa que no se sabrà fins al dissabte a la tarda, que es donin les entregues de premis. Hem presentat també el tou de Matamala, que seria aquest tipus, aquest formatge de pasta tova. Hem presentat el farigola, que seria pasta tova amb condiment. El tupí, de ratafia, evidentment també l'hem presentat. Més o menys aquests són els que hem presentat.
I tots els formatges els feu amb la llet del vostre ramat de vaques, o com funciona això?
Sí, exacte. Nosaltres tenim un ramat de 40 vaques que pasturen, i llavors nosaltres ens elaborem tota la llet, és a dir, no venem res d'indústria. Mm-hmm. Llavors, a partir d'aquesta llet, doncs, fem formatges, fem làctics. Làctics vol dir iogurts, flams, pastís de formatge, mató... I llavors, evidentment, doncs, de formatges també tenim tot un ventall, des de les pastes toves, el formatge semicurat, i evidentment, doncs, també el tupí, aquest formatge més,
més fort.
Doncs vindrem a la Fira Lactium per conèixer-vos, Marina, i per degustar d'aquests formatges. En fet, nosaltres tenim el privilegi que tenim una caixeta de formatges que ja podrem fer un...
Una cosa fantàstica d'aquestes fires és que hi ha molta gent de carrer que descobreix que els formatges, molts formatges, són de temporada. Amb això vull dir que no pots trobar-lo durant totes les èpoques de l'any, sinó que són formatges que requereixen d'una certa estació, d'una certa estacionalitat, perquè els puguis consumir de manera òptima. No? I això, al carrer, la gent es pensa que la majoria de formatges els tens tot l'any. Mentida, si són d'una certa qualitat.
La temporalitat és importantíssima.
Són vius, els formatges.
I també és molt important consumir formatges d'aquí, donar suport a tota aquesta indústria ramadera, a tots aquests artesans, i pensar que aquestes peces no tenen res a veure amb una peça industrial. Això vol dir que el preu és un altre també, però és un preu ben pagat per compensar tota aquesta despesa, temps, l'animal propi... gent que té animals ramats, és a dir, cuidado permanent del ramat, que no pots marxar mai de vacances.
Aneu a Vic, home, menja formatges.
Marina Puigcorbé, gràcies, que tinguis un bon dia i bon cap de setmana.
A vosaltres, disfruteu, gràcies. Adéu. Us esperem. Adéu.
Maria, va, què ens portes?
Va, una notícia que us farà posar drets a la cadira agafant la boina amb el puny contra el pit. Ale, vinga.
A veure.
The Guardian, un dels grans diaris anglosaxons de l'univers, va publicar fa 15 dies un article d'opinió dedicat a l'esmorzar de forquilla. Bé. Capipota, peus de porc, botifarra amb seques, de Manchester a Massachusetts. L'autor, Ava Zasaria, explica que l'última vegada que va venir a Barcelona va menjar capipota 3 dies seguits. Benvingut al club, Aves, t'estàvem esperant. Una abraçada, sopetes de farigola. Titular... Veus?
Això sí que és notícia, això és notícia.
Ara, titular, Stop Brunch. Com un àpat rústic català planta cara al menjar globalitzat i a la massificació turística.
És que...
Ara, l'autor explica que el problema del brunch no és tant l'àpat en si, perquè no és que sigui objectivament pitjor menjar ous benedictins, que no són ous de frare, sinó ous amb salsa holandesa i advocat, que capipota.
No, sinó... advocat no, Maria, després parlem.
Advocat.
No, tampoc, que no.
Sinó el que representa a nivell de pèrdua d'identitat per una ciutat, que cada bar de vells que tanqui es transformi en una cafeteria genèrica igual a Bangkok que al Born. Llavors, l'article celebra la iniciativa de l'Albert Molins, que és periodista de La Vanguardia, que a la tardor del 2020, a partir d'un mapa de Google, on marcava llocs on fer un bon esmorzar de forquilla, va fundar Esmorzap, l'aplicació de mòbil que tot català i bon esmorzador de forquilla hauria de dur a la butxaca. Per rematar l'article, l'escriptor britànic recomana als turistes, abans de visitar Barcelona, que practiquin a davant del mirall la frase «Un capipota, sisplau».
Sí?
Heus aquí un moment històric de la diplomàcia gastronòmica catalana.
O sigui, heu d'evitar dir això.
Pinya cada matí.
Que és el que va dir Pere Aragonès, que esmorzava.
Àngel Maria.
Carles, digues.
Sí, sobre els ous benedictins.
Ai,
no, res. Ja, és
els
una menja... No. És una menja del Delmonico's, de Nova York, que allí ens va instaurar. Després hi ha una història sobre el nom, si era sobre una senyora o sobre els frares, sobre nassos. No, era un cognom. I no duen advocat. Vull dir, després, com que és la variació del brunch, al brunch hi posen qualsevol merda.
L'abocat no aniria...
No aniria amb els ous.
Avui només faig referència a Anthony Bourdain, però en el seu llibre de Confessions d'un xef diu que si sabéssim què passa a les cuines quan estan fent els brunch un diumenge, que tots són cuiners amb ressaca, que cuinen amb les restes de tota la setmana, no menjaríem tant brunch.
Xuriguera, morregues?
Sí, tant que sí. Torregut amb un vermut. Torregut amb un vermut que em vaig trobar a Cal Carter. Un dia us portaré a Cal Carter.
A Mura. Ens encanta. Sí.
Però n'hem de parlar més bé, perquè primer ja hi he anat a dinar a vegades, però vull fer un immersió, no? I després us en parlaré més bé. Ara d'entrada us vull parlar del vermut que em vaig trobar allà, que és un vermut amb una idea molt del Bages. El Bages sabeu que tenen les vinyes enmig del bosc, pràcticament. És molt típic trobar les vinyes solitàries envoltades del propi bosc del Pla de Bages. Aquest vermut que fan amb la col·laboració, de fet, es fa a Oller del Mas, al celler Oller del Mas.
Bons vins.
Val? En Marc Peric, doncs, els hi encarrega aquesta idea, no? Volem un vermut amb una varietat autòctona d'aquí, i trien la picapoll negra, que és minoritaríssima, n'hi ha molt poc, però és autòctona Pla de Bages. I més que sucre caramelitzat i més que un vermut molt, molt dens, el que juguen és amb cítrics i amb l'aromàtica d'aquest bosc del Bages. Llavors ens trobem un vermut... àcid, fresc, val? Més que més un vermut més a l'italiana que no pas un vermut més de Reus. Dic a l'italiana perquè treuen el concepte, però no en té res d'italià. Vull dir, és un vermut molt d'aquí. Em va sorprendre, li vaig demanar explicacions i en Marc em va deixar anar tot això, però us avanço que tornaré a cal carter perquè tenim temes pendents
i
en parlarem més bé de tot. No, i tant.
Doncs va, fem-ho.
Home, i tant.
Marc, un lloc per veure el futbol.
Hem de parlar del cigronet de Mura.
Mira, ja sé que hi ha molta ressaca del futbol, perquè aquesta setmana ha sigut una mica terrorífica, però sempre s'ha dit, i a mi m'ha passat, que quan vaig a veure el futbol, jo sóc molt del Barça, s'acostuma a menjar molt malament, diguem-ho així. És a dir, futbol i bona gastronomia no acostumen a anar de la mà.
No
acostuma a passar.
Diuen que al Bernabéu ara hi ha un lloc que es menja bé. Sí, però em costa parlar-ne.
Doncs
costa,
avui, ja mira, una novetat.
Se'l posarà malament.
Anava a dir una novetat, però no és una novetat, sinó que han tornat a obrir la Bodega Josefa. Jo crec que és el matrimoni ideal entre veure el futbol a la televisió i bona cuina de bar. Normalment, ja ho sabeu, quan veus el futbol per televisió en un bar, doncs són tapes fredes, entrepans una mica tous, cerveses de barril mal tirades, digestions una mica pesades entre gol i targetes. Aquí no, aquí, afortunadament, al barri del Ferró, que per cert, el barri del Ferró, que cal reivindicar-lo, que està ubicat entre la Vila Gràcia, Vallcarca, el Puiget, Sant Gervasi, està allà al mig des de fa temps i no diem prou aquest nom, allà han rescatat una bodega que havia tancat, afortunadament la tornen a reobrir i diríem que és una bodega de poca intervenció. Amb això vull dir que fuig de les neotavernes aquestes de cartró-pedra que diuen ser una cosa i no ho són. Han fet ben poca cosa, han rescatat fins i tot les parets originals, han recuperat també cambrers mítics que hi havia a dins de la Bodega Josefa i a la cuina està l'Oriol Leger. L'Oriol Leger que estava a l'Anxova Divina, mític de Lot, a Barcelona, doncs
aquest senyor va fer una bugia de la primera revolució aquí, eh?
Home, i a més ha canviat un hotel de luxe que estava a prop del mar per tornar a fer un homenatge al receptari popular català i als plats de taverna. El resultat és una carta curta, de veritat, molt ben articulada. Hi ha fricandó de morro de porc.
Molt bé.
Oh.
Hi ha la truita de patates i ceba en capipota.
Sí. Oh.
I uns esmorzars de forquilla, ara que en parlaves. Excel·lents.
El colesterol patrocina aquest espai.
I una...
Ens el mengem
tot,
el colesterol.
I una pilota estrogonof amb patates fregides.
Cert, la vaig tastar, boníssima. Que l'estragonó no està per Barcelona, no la trobes,
bueno, sí,
eh? La trobes poquet, ja, eh?
Jo crec que el Colmado Wilmot va començar un esmandongui estrogonof i després les he vist ja copiades. És una idea que no existia, i quan ja veus un parell de llocs dius, malament.
Però ja està bé que creixin les coses que són bones i que ens agraden, que facin
que sí,
això tot
que
arreu.
Sí, clar que sí, la pilota estrogonof, boníssima. El fricandó de morro, fantàstic.
Tanquem la taverna. Maria Nicolau, Pau Aranós, Marc Casanovas, Carles Soriguera, gràcies.
Adéu.
Tenim carn.
I també peix.
Tenim fruita.
I tenim verdura.
Tenim amplis horaris.
I botigues al teu costat.
Tenim el que necessites quan ho necessitis.
I estem molt a prop teu.
T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.
Catalunya Ràdio.
El teu primer petó, el teu primer viatge sol, el teu primer... Això m'ho puc permetre. Kia EV2, des de 19.599 euros. El teu primer elèctric. El primer Kia EV2 és aquí. Finançat amb Banco CTLM. Condicions a Kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia. Movement that inspires.
10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Corte Inglés.
Participa ja amb la samarreta solitària d'aquesta edició.
El 100% del que es recolli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
ICAT.
Catalunya Ràdio felicita ICAT pel seu 20è aniversari. ICAT, 20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
ICAT, la ràdio inquieta.
El matí de Catalunya Ràdio.
Bueno. Si pogués, entraria parlant alemany, eh? De München, saps? De München.
Sí.
Sort que ens han alegrat la setmana, perquè... Hòstia,
però ahir no t'alegraves perquè el Barça havia perdut?
No.
No?
No. Tio, sóc del Barça, jo.
No?
Hòstia, mai, és que... És jo, el que... dels cares girats que no, conec...
Sí, sí, sí.
Mare de Déu.
Jo el que no m'agrada són els culers. Però el Barça? El Barça sí. Però això... Que, hi ha un tipus de culer que tot el dia plora...
Avui,
que
o sigui, avui tu estàs content. Avui estàs...
Jo, a mi, per mal... O sigui, gairebé diria que en el món del futbol l'alegria més grossa és quan perd el Madrid. Lo de més, estic content. Però quan perd el Madrid, hòstia, i això no m'agrada. Però em surt aquesta cosa de, saps, de veure l'altre allà quan li espolsen i perden i protesten
bueno,
i criden.
Perden. Van tardar a perdre, eh?
Sí, sí, en l'últim minut.
Per això encara l'alegria és més bona, saps? Quan sí, sí. Veus que dius això, que és que ja sabem què passarà, ja sabem què passarà. I no passa? Hòstia... Hòstia, vam obrir cap a casa, eh? Vull dir...
Ara d'aquí un minut que ens veurem, et miraré les ungles perquè no en deus tenir, perquè ahir te les devies menjar totes les
Mira,
ungles.
Et diré més. Quan ens vam posar al davant, vaig tancar la tele i me vaig anar a l'ordinador.
Veus?
I després va venir el meu fill i em va dir, què fots aquí? I què? Que acaben d'expulsar en Camavinga. I vam anar corrents a obrir la tele tots dos i vam mirar el partit final. Però ja no el mirava, no el mirava perquè és que no puc, no els puc mirar. Però quan perden, després és un dels plaers grans d'aquesta vida.
Igual que el Peyu devia estar igual ahir.
Jo ahir em sembla que dormia, ara que diria. Jo diria que dormia, sí.
Peyu, avui a la taverna s'ha parlat del Lactium.
Sí.
Sí, la Maria. Sí, i jo sé que presentes una cosa, va, digue-ho. És que a mi em fot il·lusió, perquè te'l vaig veure i tens una cosa molt ben feta, molt xula.
Aquest cap de setmana serem a la paradeta del Lactium amb els nostres